les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Catalunya neix com a tal durant l'edat mitjana i bona part dels seus paisatges, nuclis històrics i elements patrimonials d'arreu del Principat ens retrotrauen als segles medievals. Això és especialment cert amb un dels elements del paisatge històric més icònic de l'edat mitjana, els castells. S'acostuma a dir que Catalunya és terra de castells, i l'afirmació és ben certa. Arreu del territori costa poc trobar, allà on mirem, castells amb segles d'antiguitat, fins i tot arribant al mil·lenni. Però, per què va succeir això? Són tots els castells catalans producte de la mateixa època i les mateixes necessitats? O hi ha diferències? Aquesta setmana recorrerem algun dels castells més emblemàtics de Catalunya. Benvinguts als Castells de Catalunya. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, avui per parlar dels castells catalans. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Bones.
Alberto, Catalunya és una terra de castells?
Bé, això diu la dita popular, no? I de fet, el propi nom de Catalunya a vegades s'ha vinculat precisament a aquesta existència molt freqüent de castells. La veritat és que mirem on mirem arreu del territori català, si hi ha una constant patrimonial arreu del territori, és precisament la presència de castells. En tenim centenars, gairebé rondant el miler, de castells medievals o castells que tenen el seu origen a l'edat mitjana comptabilitzats. Alguns d'ells ja veurem més espectaculars que uns altres, alguns no queden gairebé ni els fonaments o potser una petita paret de quatre pedres que ens recorda que ja hi havia un castell durant el segle XI, el segle XII. D'altres han generat grans castells palau, grans fortificacions que encara avui són espectaculars, però la constant és justament aquesta. Mirem on mirem arreu del territori català, la presència dels castells és constant arreu del territori. Llavors, aquesta expressió, Catalunya terra de castells, no? Si no és verídica, almenys és plausible, no? Hauríem de veure comparativament a nivell de presència de fortificacions amb quins altres territoris europeus es podia comparar Catalunya, no? Ja sabeu que hi ha zones d'Europa on el procés d'encastrament o el procés de fortificació del territori és més dens que d'altres, però sigui com sigui, sigui el barem que sigui el que prenem, el cert és que Catalunya és un dels territoris europeus amb més presència de castells.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Thank you.
doncs comencem aquest programa de les Portes de Troia d'avui dedicat als castells de... catalans, als castells de Catalunya, preguntant-nos sobre l'origen d'aquests castells. Alberto, d'on provenen?
Bueno, tal com hem dit abans, a Catalunya hi ha centenars de castells diferents, centenars de edificacions que tenen la seva pròpia història, el seu propi origen i la seva pròpia evolució interna, i per tant, una de les constants d'aquest programa serà precisament reflexionar sobre aquesta diversitat, no? Llavors, qualsevol explicació que donem a qualsevol pregunta que fem en aquest programa tindrà moltíssims condicionants, no? Perquè geogràfics, cronològics, de necessitat del tipus de castell. Llavors, per exemple, aquesta pregunta inicial de preguntar-nos sobre l'origen dels castells catalans, doncs hi ha, no infinitat, però sí molta diversitat d'orígens, no? Depenent de quines siguin les necessitats geogràfiques, econòmiques, polítiques, de control del territori, que generin i que expliquin i que donin sentit a l'origen de cadascun d'aquests castells. Podem donar algunes indicacions més o menys generals, no? Podem dir que bona part d'aquests castells o aquests elements defensius que reconeixem com a castells medievals neixen entre l'Europa, la Catalunya carolíngia, no? El final de la Catalunya carolíngia i el principi de la Catalunya comtal pròpiament dita, no? Potser estem en aquesta forquilla cronològica entre el segle, finals del segle IX, segle X, segle XI. No? Seria el germen o el moment més inicial, com a mínim, que tenim, dels que tenim documentat. No? Aquí també hi ha una trampa, que ja sabeu, aquells que els sonin la història, que és la trampa documental. Moltes vegades que tinguem tal any o en tant època la primera menció documental sobre un castell, per exemple, no vol dir que no existís anteriorment. Simplement vol dir que és la primera vegada que el seu nom apareix documentat en un document, no? Com justament aquest procés d'aparició dels castells cronològicament coincideix amb una explosió documental, no? El segle X, segle XI catalans són una època d'explosió documental, no? Tenim comparativament molts més documents d'aquesta època dels que tindríem, per exemple, pel segle VIII, pel segle IX, per principis del segle X. Doncs els dos elements s'ajunten, no? I no deixa de ser curiós que bona part dels orígens de molts castells coincideixen amb aquest moment cronològic. Però també té sentit perquè és el moment de racionalització del territori, no? És un moment en què els comtats catalans estan assentant en el territori, estan començant a controlar el territori, ja sigui a la frontera, ja sigui en el rere país, i els castells són un element clau de control d'aquest territori, ja sigui militarment en un primer moment, ja sigui, com anirem veient, des de finalitats més jurisdiccionals, no? O més de creació de termes jurisdiccionals, fiscals, municipals. Llavors, hi ha molts orígens, o pot haver-hi orígens múltiples en aquests castells, no? Hi ha alguns enclaus que són estratègics geogràficament, no? I que fins i tot poden retroteure el seu origen a moments anteriors o a fortaleses anteriors a l'època medieval, no? Segurament al llarg del programa en parlarem d'alguns d'ells, per exemple el castell d'Olèrdola, com veurem és una fortalesa del bronze antic, és una fortalesa íbera, és un campament militar romà i serà un castell medieval, no? Perquè hi ha punts del territori, no?, que són estratègics i per tant cada època els controla d'una manera, no? Potser a l'època moderna parlaríem de telègraf, per exemple, no? No deixa de ser curiós que molts espais claus pel control del territori que generen castells medievals, en el segle XIX generaran estacions del telègraf. És curiós. Pot haver-hi l'origen de part d'aquests castells en fortaleses anteriors, pot haver-hi, com per exemple anirem veient en els castells de la Marca, no? Els castells de la frontera, és a dir, l'Anoia, el Penedès, un disseny conscient de frontera, no? Un disseny conscient d'una línia de fortificacions respecte a l'Àndalus, que generen una gran presència de castells, un tipus molt concret en un espai geogràfic molt delimitat, no? Més endavant, també, a mesura que aquests, no només l'origen, sinó la funció dels castells vagi canviant, apareixeran, per exemple, altres explicacions o altres necessitats dels, o altres utilitzacions dels castells, per exemple, a partir del segle XIII, sobretot, quan aquests castells es reconverteixen de castells militars a castells palau, no? Com a residència privilegiada d'un estament aristocràtic, el castell és el tipus d'edifici preferent d'aquestes elites aristocràtiques, no? D'aquestes elites nobiliàries, per representar el seu poder. No? Aquests grans castells medievals que tenim en ment moltes vegades no tenen tant una funció defensiva, o arriben a no tenir una funció defensiva, sinó una funció de castell-palau, de cort, de representació del territori. Com veus, bueno, no sé si t'he respost la pregunta.
Està molt clar que la diversitat defineix, seria el tret característic compartit dels castells catalans, i aleshores no sé si podríem establir alguns exemples que posin de manifest aquesta dicotomia, no? Aquesta diversitat que tenim amb els castells catalans, per veure exemples de a banda i banda.
Bueno, una mica ja han anat sortint, no? L'interessant dels castells, com qualsevol altre tipus d'element arquitectònic, ja sigui una església romànica, una catedral gòtica, una masia, un pont, o el que sigui, pot tenir un origen i pot respondre a unes necessitats concretes d'un moment determinat, però són entitats vives. Els edificis, per molt que estiguin fets de pedra, evolucionen al llarg dels segles, al llarg de les èpoques, per donar resposta a una necessitat, perquè si no, s'abandonen. Ja veurem com, per exemple, molts d'aquests castells s'abandonaran a finals de l'edat mitjana, a principis de l'època moderna, precisament perquè deixen de tenir sentit. Però dins de l'edat mitjana mateix, castells o enclaus que comencen com a un element defensiu o de control de la frontera, de cop i volta, quan la frontera avança, deixen de tenir aquest sentit com a punt militar, no?, de defensa del territori, i comencen a agafar, per exemple, funcions de senyoriu jurisdiccional. No? I el castell no és tant un element defensiu del territori, sinó com, diguem, el cap que marca un terme, que marca una jurisdicció, no?, que marca els límits d'una parròquia, d'un lloc on es poden cobrar impostos, on es té certa jurisdicció legal. Llavors, és el que parlem, o el que coneixem com a castells termenats, no? Els castells que generen un terme al seu voltant. No tots els castells són castells termenats, i quan parlem de castell termenat, el que estem dient és un castell que genera un terme jurisdiccional al seu voltant, no? Però això no esgota totes les possibilitats de castells. Hi ha fins i tot zones, i això el Vallès és un cas molt paradigmàtic, que tenim, per exemple, la fortalesa carolíngia, que és molt curiós perquè moltes vegades aquests castells carolingis, aquests protocastells, no, que tindríem en ment com a castells medievals, són de fusta, són torres de fusta, que es fortificaran, que es faran en pedra, al segle X o al segle XI, però que potser existien des del segle VIII, des de finals del segle VIII, com a petites torres circulars de fusta, de les quals no sempre han quedat gaire testimonis. No? Però aquesta torre de fusta es converteix amb el pas del temps en una torre de pedra, no?, que genera, en la majoria dels casos, una família nobiliària, petita, gran, mitjana noblesa, depèn del cas, que controla aquesta torre, aquest espai del territori, i que genera unes dinàmiques diferents de les que tenia abans. No? Per exemple, en el cas del Vallès, aquestes torres, aquestes, ja siguin de fusta o de pedra, deixen de tenir un sentit merament defensiu ben aviat, perquè la frontera ja no està al Llobregat, no? O ja no està al Besòs, ja no està al Llobregat, sinó que avança cada vegada més cap a l'Ebre. I aquests castells, que en un principi eren fortaleses defensives, comencen a ser cada vegada més una altra cosa. No? Punts de control del territori, punts de gestió agrícola, i és molt curiós que moltes d'aquestes poblacions del Vallès, mitjans finals del segle XIII, generin un altre castell. Aquest castell inicial, el medieval, s'abandona o queda com una torre de vigilància o com una torre de control del territori, i es genera un nou castell que sembla més un castell-palau, no? Uh-huh. Perquè, per exemple, en el cas de Rubí, on, en el castell medieval on ara hi ha l'Ecomuseu de Rubí, és un castell del 13, no? Perquè és un castell que ja no té aquella funció defensiva del territori, sinó que té cada vegada més una funció de casa gran d'una família aristocràtica, no? Que el concep com un espai d'habitatge, de cort, de representació. Hi ha castells que mai perdran aquesta funció defensiva, per exemple, ja en parlarem més endavant, el castell de Miravet, no? Perquè té unes característiques molt concretes. Hi haurà castells que s'aniran engrandint cada vegada més fins a ser algun dels elements arquitectònics medievals més importants de Catalunya, com el castell de Montsorí o el castell de Cardona, que realment generen aquells castells que potser molts dels nostres oients tenen més al cap quan es parlen de castells medievals, no? Exin castillos, no? Aquella cosa amb uns grans trams de muralla molt delimitada, amb unes torres de l'homenatge, amb uns patis d'arma immensos, no? Que té més semblança amb un Playmobil castillos medievales, no? Que amb la realitat de la veritable entitat dels molts dels castells que tenim arreu del territori català, que moltes vegades no passen de ser, no? Torres de guaita, elements defensius, perquè no han sapigut o no van tenir les condicions necessàries per desenvolupar durant la baixa de mitjana altres tipus d'usos d'aquest castell.
Molt bé, una mica ja us he anat traient al llarg del poc temps que portem de programa, però realment ens ha quedat clar que el que defineix els castells catalans és la seva diversitat. Però què genera aquesta diversitat?
Bueno, hi ha una diversitat d'ús, hi ha una diversitat cronològica, no és el mateix un castell de l'interior de Catalunya al segle IX que un castell del segle XII, no? En l'avenç de la frontera cap a Tarragona, per exemple. No és el mateix un castell o una petita torre de guaita, un petit castell que controli algun punt de la frontera, que un gran castell aristocràtic, no? Llavors, hi ha una diversitat que és d'ús, una diversitat que és de permanència en l'espai i en el temps, i també una diversitat geogràfica, no? Perquè els castells tenen una utilitat. Depenent de la utilitat que tingui aquest castell i depenent de la utilitat que té al llarg del temps, anirà tenint una forma o una altra. La part bona també és que, com dèiem abans, Catalunya és una zona, per l'edat mitjana, documentalment molt rica. Llavors, l'estudi dels castells catalans es pot fer no des de la vessant patrimonial, dels castells que s'han conservat, com s'han conservat, no? I poder estudiar doncs, els usos dels edificis al llarg de la història. També moltes vegades aquests castells han estat profundament canviats durant l'època moderna, que és el castell de Sant Marçal a Cerdanyola, és més un castell del 19 que no pas un castell medieval, no? Tot i que en origen sí que hi havia un enclau medieval allà. També és una qüestió, això, no només podem apropar-nos als castells medievals a través de les restes patrimonials que encara existeixen, sinó que podem també fer-ho a través dels documents, no? I d'allò que ens parlen els documents medievals de cada moment, no? Inventaris de castells, descripcions, documents de reparacions, d'obres, amb la qual podem tenir una imatge molt, molt acurada o molt més acurada de com eren els castells catalans en cada moment. Llavors, aquesta diversitat, com et deia, per una banda és d'ús, per una banda és geogràfica, també el castell, no hi ha una tipologia fixa de castell, el castell s'adapta al territori. Depèn molt, per exemple, el castell de Montsoriu a la selva és un niu d'àligues, no? Uh-huh. És evident que és un castell que s'adapta al lloc on està. De la mateixa manera, altres tipus de castell, potser més de plana, més de control del territori, adaptant unes altres formes. Jo sempre dic el mateix, la part bona dels castells catalans és que hi ha tants tipus diferents i hi ha tantes realitats diferents que permeten que tothom tingui el seu castell favorit i que no necessàriament hagi de coincidir amb el de ningú més, no? I a la vegada permet una cosa molt interessant, que és fer turisme de castells. Es pot, jo només, ja no s'escapa als nostres oients que si hi havia gairebé un miler de castells a l'edat mitjana, dels quals potser es conserven 400, 500, 600, amb unes restes identificables, encara que sigui una petita tros de la torre, és possible només dedicar els propers 10 anys de la teva vida a fer excursions de cap de setmana veient castells arreu de Catalunya i no te'ls acabes. Jo crec que això és un bon exemple del leitmotiv del programa d'avui, no? Copsar, saber que no hi ha fórmules màgiques a l'hora d'apropar-nos a les tipologies de castells a l'edat mitjana, sinó que és un element completament permeable i que, per tant, cada castell és únic, perquè la història, no? la creació, l'ús, el manteniment i la vida de cada castell correspon a una època, però també correspon sobretot als seus propis avatars, no? Històrics.
Molt bé. Els castells que veiem avui en dia són sempre castells medievals?
Bueno, una mica ja han anat sortint, no? Clar, depèn què definim com a castell medieval, no?
Clar.
Hi ha castells medievals que no deixen de ser reocupacions o reedificacions de nuclis de poblament, de defensa, molt més antics, no? El propi jaciment ibèric d'Ullastret, no? Per exemple, té una part medieval, una part de fortificació medieval, però clar, el jaciment Iber d'Ullastret és un castell, com deu fer de mínim, no? com un castell medieval, com un poblat ibèric reconvertit, com veieu, és complicat. I si és complicat tirant cap enrere, és més complicat tirant cap endavant, perquè molts d'aquests castells medievals, molts dels que encara es conserven en ús, no? I es conserven més d'una manera més coherent i més compacta, s'han conservat de manera coherent i compacta perquè han estat habitats més enllà de l'edat mitjana. I això fa que castells que en origen siguin medievals, no? Com per exemple el castell d'Hostalric, no? una vila clau dins del control senyorial dels Cabrera, el castell material que veiem ara és un castell modern, no? Perquè és un castell que refà. Ja sabeu que a partir del segle XVI hi ha un profund canvi en la poliorcètica i en el disseny dels castells, no? Per exemple, si els nostres oients tenen en ment el castell de Roses, per exemple, no? Aquests castells que són molt triangulars, que estan més preparats, en resum, pels atacs de l'artilleria que no pas per un atac d'infanteria o enginys de sedi medievals, generen un tipus de planta de castell, un tipus de forma de castell molt diferent. Llavors, tenim castells que van ser castells medievals, dels quals ara medieval no queda res, no? Perquè com un castell és un edifici, i un edifici no deixa de ser un organisme viu, no? Que es va canviant, que es va remodelant segons es necessiti, podem tenir castells medievals actuals de lo que només li quedi de medieval el nom. També tenim castells medievals que han estat recreats, no? que han estat reconstruïts, no? Ja sabeu que al segle XIX aquest neogoticisme de finals del segle XIX, principis del XX, és profundament reinventor de l'edat mitjana, no? Hi ha casos de castells que la reconstrucció que es va fer en clau medievalitzant al segle XIX, tot i que ens sembla molt medieval, no? És com la ciutat de Carcassona. La ciutat de Carcassona ens sembla molt medieval, però no és medieval. Igual que el gòtic, el barri gòtic de Barcelona, molta part dels elements que ens semblen molt medievals són molt neomedievals. Però bueno, això donaria per un altre programa. Llavors, els castells que veiem avui en dia poden ser o poden no ser castells medievals.
Molt bé, i amb els castells que han desaparegut, què passa? Podem saber coses d'aquests castells que ja no hi són?
Clar, Fixeu-vos que complicat, no? Els castells que veiem no tenen per què ser medievals encara que creguem que ho siguin, i potser en llocs on no hi ha castells hi havia castells medievals. I per posar dos exemples, un molt divertit, que a més l'estic treballant ara, que és Castellbisbal. Clar, on és el castell de Castellbisbal? Perquè, clar, és un cas on és evident que no pots dir no, a Castellbisbal no hi havia castell. No, clar que hi havia, no? Perquè si no, per què Pi es diu Castellbisbal? Doncs clar, el castell de Castellbisbal no se sap on és. S'intueix que se suposa que és on ara està l'ermita del segle XVI, que es creu que és l'ermita del XVI reconstruïda, que es creu que és on estava l'ermita romànica del castell, però clar, no. A més, és un castell que es va derruir diverses vegades durant l'edat mitjana, això ja un altre dia. Però avui en dia, visualment, físicament, no podem anar al castell de Castellbisbal, encara que sapiguem que existeix, perquè segurament ja des d'època moderna aquest castell va desaparèixer. Però sabem que existeix, no només per la toponímia, sinó per la presència documental d'aquest castell dins de la documentació medieval catalana. Un altre cas, aquest potser més sagnant, és el del castell de Montcada. No? El Montcada, una de les grans famílies nobiliàries dels segles XI, XII, XIII catalans, no? Actualment el castell de Montcada no existeix. Però no existeix no perquè no existís, sinó perquè les poques restes que quedaven del castell van desaparèixer quan es van cedir els terrenys a la cimentera Aslan perquè convertís, no? Tothom que entra a Barcelona
per la
C58,
aquell forat a la muntanya.
Doncs en aquell forat a la muntanya on ara ja no hi ha ni ciment perquè ja l'han tret, hi havia el castell medieval de Montcada, que també era l'origen d'una de les famílies nobiliàries més importants de Catalunya. No? I era un castell a més molt important perquè, juntament amb el castell de Cervelló, eren els dos castells estratègics que controlaven els accessos a Barcelona. Però, com veieu, hi ha castells que haurien d'estar i no hi són. I aquests dos casos són potser els més els que tinc més al cap, però per tot el territori català podem anar trobant referències a torres de guaita, torres fortificades, castells que potser tenim documentats a través d'un document de l'any 1080 o de l'any 1100, però que com no han generat una pervivència en el territori o no s'han quedat vinculats a un nucli de població en concret, han desaparegut. Bueno, aquí els afeccionats als castells de la documentació medieval ja tenen feina a fer els caps de setmana amb una motxilla i un GPS, no? Mm-hmm. Intentar trobar restes, no? O vinculacions d'aquests castells que sabem que existeixen perquè en tenim documents que ens diuen que van existir, però que actualment no sabem on són.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs continuem a les portes de Troia d'avui parlant dels castells catalans. Recordem també els nostres oients, ja ho saben, qui ens segueixen a les nostres xarxes socials, a través del Twitter, a través del Facebook, que fa poc vam compartir un reportatge que va sortir publicat al diari Ara, on titulat Catalunya, terra de castells, on es feia un repàs per les 10 construccions medievals més representatives, i és un reportatge assessorat per un tal Alberto Reche, no sé si el coneixes.
No tinc cap plaer.
En tot cas, aquí seguim a les portes de Troia parlant més àmpliament d'aquest tema, aquesta visita panoràmica general dels castells medievals de Catalunya. Si et sembla, Alberto, comencem aturant-nos ara en alguns dels més representatius i comencem pel castell de Montsoriu. On es troba aquest castell i què té d'especial?
Bé, primer situem-lo geogràficament, que és potser la part més fàcil. El castell de Montsoriu, per qui no el conegui, es troba a la comarca de la Selva, entre Arbúcies, Breda i Sant Feliu de Buixalleu, i estem dins del Parc Natural del Montseny. També, si agafeu l'autopista en direcció Girona, bueno, si aneu d'acompanyant, perquè si aneu conduint...
Deixem l'Aslan.
Fixeu-vos a la carretera, el trobareu més o menys passant a l'alçada d'Hostalric, a la finestreta del conductor. I, de fet, el castell de Montsoriu és un dels castells més icònics de Catalunya, no? Perquè té tots aquells elements que ens aboquen la idea, com dèiem abans, d'un gran castell medieval, no? Molts recintes emmurallats, unes grans muralles, una gran torre de l'homenatge, patis d'armes, no? I és tot això construït a gran altitud, ensenyorint-se, no? I amb una visió panoràmica de tota la contrada i de tot el Montseny.
I suposem que un castell d'aquesta magnitud no es construeix de la nit al dia.
Ojalà. No, però com hem dit abans, el castell de Montsoriu, com qualsevol altre castell ocupat durant segles, però aquest es fa molt evident, ha anat canviant la seva forma, el ritme que canviaven les necessitats dels propietaris del castell. El castell de Montsoriu el tenim ja documentat des dels primers anys del segle XI, jo crec que 1001, 1002, crec recordar, i ben aviat es converteix en un dels castells més importants de la regió, i sobretot més importants dels seus propietaris, dels Cabrera. I serà, durant els segles XII al XIV, de fet, la residència principal dels senyors de Cabrera, o com a mínim l'espai més representatiu dels espais que ocupen. I pels qui no els coneguin, els Cabrera són una de les famílies aristocràtiques més poderoses de la Catalunya de l'època. Nosaltres vam dedicar-hi un programa també a Bernat II de Cabrera, crec recordar que és el programa 50, perquè va ser una data rodona, que va venir l'Àlex Martínez Giral, que és un... Bueno, potser no, segur, el major especialista sobre els Cabrera, que els hi va dedicar la seva tesi doctoral. Doncs bé, el castell de Montsoriu és, diguem, no, la residència familiar dels Cabrera, no? El castell de referència, no? Quan ja sabeu que els estaments aristocràtics, els clans aristocràtics, una de les seves maneres de mostrar el poder, no, és a través de la representació espaial. Doncs el castell de Montsoriu és l'element privilegiat de la representació del poder dels Cabreres en el nucli dels seus dominis patrimonials.
Molt bé, doncs clar, serà aquest el fet determinant de que aquest castell sigui tan imponent?
Exacte, no? Perquè podem dir que Montsoriu és la representació especial, no? Geogràfica, del poder dels Cabrera, al vell mig del seu territori. I això explica també l'evolució d'aquest castell. Primer com un castell defensiu, no? Com un castell enlairat que controla el territori, a un castell palau, no? Cada vegada més, durant la plena i la baixa edat mitjana, és un castell que perd la seva funció defensiva, tot i que la mantindrà, perquè ja hem dit, és un niu d'àligues, no? És una mena d'aquests castells de pel·lícula, no? Inexpugnable, però a la vegada és un castell palau, és un castell de representació, no? De mostra de poder. Paral·lelament, no deixa de ser curiós que justament el castell de Montsoriu com a tal anirà perdent part de la seva importància precisament quan els Cabrera trobin un altre espai on representar el seu poder, que serà, durant el segle XV, la vila de Blanes. No? Quan la vila de Blanes es vagi convertint en el centre neuràlgic dels interessos dels Cabrera, no? L'auge de Blanes significarà el decliu del castell de Montsoriu. Amb tot i això, encara avui, el castell de Montsoriu s'ensenyoreix del Montseny, com diem, com un niu d'àligues digne d'aparèixer a les millors sèries de fantasia medievalitzants actuals.
Molt bé, un altre cas similar al de Montsoriu i al dels Cabrera és el del castell de Cardona i dels Cardona.
Clar, si tenim, si abans teníem la dupla Montsoriu-Cabrera, si abans parlàvem també de la dupla Montcada, castell de Montcada, família dels Montcada, doncs home, no hi ha dos sin tres, no? I el castell de Cardona, com podem veure per aquesta regla de tres, ens porta per l'any, defectiblement, de la nissaga dels Cardona. De fet, el castell de Cardona és, un, juntament amb el de Montsoriu, un dels altres castells més emblemàtics de la Catalunya medieval, no? I, de fet, no només dins de l'imaginari arquitectònic català, de fet, el castell de Cardona és potser la, la peça o l'element arquitectònic més o que més catalans tenen en ment, no? Quan s'han fet enquestes, no? De quin element arquitectònic o quin edifici és més característic de Catalunya, no? Sorprenentment, el castell de Cardona o guanya o està entre els primers, no? És un castell, com diem, dels més emblemàtics de la Catalunya medieval i, com el seu nom indica, està vinculat a la nissaga dels Cardona i, de fet, és l'emblema del seu poder. Si abans parlàvem del castell de Montsoriu i dèiem que els Cabrera potser van ser els nobles o la nissaga nobiliària més influent del segle XIV català, els Cardona ho van ser del segle XV. Van ser grans propietaris territorials, amb gran influència política i amb, sobretot amb una força potència econòmica gràcies a un fet geogràfic, que és l'explotació de les mines de sal de la pròpia Cardona. No? Aquestes mines de sal que encara avui, no?, són un dels elements clau per entendre la Cardona actual. L'explotació d'aquestes mines de sal van ser potser el fet més important que ens explica la presència d'aquest castell i de la influència d'aquesta família. Com no podia ser d'altra manera, tota aquesta potència va quedar reflexada en l'engrandiment del seu castell patrimonial. No? El castell de Cardona, com diem, no és només el símbol de la nissaga dels Cardona, no és només un element defensiu, sinó que, sobretot a partir del segle XV i en endavant, es converteix en un castell-palau que representa la magnificència, no?, el poder de la família dels Cardona sobre el seu territori més proper.
De quina data seria el castell de Cardona?
Bé, com ja hem anat dient en altres casos, tot i que sigui un castell que en la seva forma actual sigui relativament modern, ja el tenim documentat de ben antic. No? De fet, el castell de Cardona està documentat ja en època carolíngia, sembla fins i tot que ja existia en època islàmica i que durant els primers decennis de domini carolingi s'havia arribat fins i tot a despoblar, no?, en aquest moment d'impàs de frontera. Però sigui com sigui, conservem la carta de repoblament donada per Gifel Pilós, que podríem situar-la a la dècada del 870-880, on ja se'ns parla d'aquest castell. Però, com dèiem en el cas de Montsoriu, no?, que també era un castell de ben principi del segle XI, ni Montsoriu en la seva forma actual és un castell del segle XI, ni Cardona en la seva forma actual és un castell del segle IX. No? Sinó que s'aniran ampliant amb el pas del temps i s'anirà convertint cada vegada més, se li aniran sumant, no?, reformes, se li aniran sumant edificis, peces i ampliacions per convertir-se cada vegada més en un castell-palau més ostentós que defensiu, tot i que mantindrà la seva faceta defensiva, perquè cal recordar, sense anar més lluny, que Cardona serà la darrera plaça a caure, no?, fins i tot després de Barcelona, en la Guerra de Successió Espanyola.
I hi ha algun edifici destacat dins del propi castell?
Sí, de fet és de visita obligada la torre que es coneix com la Torre de la Minyona, que està datada al segle XI, és un dels elements potser més antics del castell actual, i és una torre d'homenatge, no?, que ja sabeu que és una de les peces claus representatives dels castells medievals, no?, aquesta torre de l'homenatge. I aquesta torre de la Minyona, que com diem és del segle XI, actualment té més de 10 metres de diàmetre i uns 13 metres d'alçada, que ja seria unes proporcions interessants, però ho és encara més si tenim en compte que en origen la torre feia gairebé uns 20 metres. La torre actual que podem veure i visitar no és la torre o no és la torre original sencera, ja que també en un fenomen molt típic de principis, bueno, d'època moderna, aquesta torre va ser escapçada, no? Va ser, se li va rebaixar el nivell, se li va rebaixar l'alçada, en aquest cas durant la Guerra del Francès, però això és un element molt típic d'alguns castells, d'un castell que tenen pervivències en època moderna, que s'escapçen les torres medievals. Un exemple, anant-nos del territori català, però que és molt significatiu, i si algú ha anat ho entendrà perfectament, és la ciutat monumental de Càceres. La ciutat monumental de Càceres, que és una ciutat molt, molt a la línia de les ciutats del nord d'Itàlia, molt amurallada, molt fragmentada dins de les muralles, és a dir, hi ha multitud de petits castells o torres defensives dins de la ciutat perquè són els palaus de famílies aristocràtiques que lluiten entre ells dins de la ciutat. Llavors, cada família es fa la seva torre, no? Es fa el seu palau, que vol ser la més gran, la més alta i la més defensiva de tot l'interior de la ciutat. Doncs bé, quan arriben actualment, totes les torres que es conserven a la ciutat monumental de Càceres estan escapçades, perquè quan van arribar els Reis Catòlics i van pacificar, diguem, no, la ciutat, o van sobreposar-se als interessos nobiliaris i de partit dins de Càceres, el que van fer és que cap torre pogués estar per sobre de la seva, no? Llavors les van escapçar totes. Llavors, si voleu veure altres exemples, no, de torres escapçades, a més en un ambient molt bonic, perquè són castells dins d'una ciutat, no deixen de ser petits castells dins d'una ciutat, bueno, podeu visitar Càceres, que també és un escenari fantàstic en aquest món neomedieval de sèries de fantasia.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Doncs continuem ja entrant a la recta final de les portes de Troia d'avui, a la nostra passejada particular per alguns dels castells medievals més significatius de Catalunya. I ara per quin continuem, Alberto?
Bueno, primer demanem disculpes a tots els castells, bueno, tots els castells no,
que es queden fora avui.
Demanar disculpes a unes pedres és com raro, però demanem disculpes a tots els fans dels castells que ens deixem fora, però com enteneu, entre que jo m'enrotllo molt i que el programa dura el que dura, doncs hem hagut de triar uns quants. Jo crec que preparant aquest programa, a mi, un dels que jo els tinc molt, molt carinyo, perquè a més el veig des de la finestra de casa meva, és el castell d'Olèrdola, si et sembla.
On està situat?
Bé, el castell d'Olèrdola està situat a Olèrdola, i és un dels castells, potser dels castells insígnia del Penedès. Estem ben a prop per situar-nos als afores de Vilafranca del Penedès, i com diem, és una zona amb una gran quantitat de castells, perquè durant part de l'edat mitjana és zona de frontera respecte a l'Andalús. Aquest castell d'Olèrdola, de fet, és un dels castells més significatius del segle XI català, ni que sigui pel paper destacat del seu senyor més influent o més famós, que no és altre que Mir Geribert. Ja li dedicarem algun dia que vingui l'Oliver, que segur que li agrada el tema. Ja li dedicarem un programa al Mins Heribert, autoproclamat Príncep d'Olèrdola, que és un dels personatges clau per entendre aquests inicis del segle XI a Catalunya, que va arribar fins i tot a rebel·lar-se contra els seus parents, els comtes de Barcelona, i fer de les seves possessions a la frontera el seu nucli de poder. No? I aquest castell d'Olèrdola va ser el nucli, no, el centre neuràlgic de les aspiracions d'aquest Mir Geribert, d'aquest autoproclamat Príncep d'Olèrdola.
Molt bé, i a part de Mir Geribert i la seva història important a principis del segle XI, per què és especial per tu, Alberto, aquest castell d'Olèrdola? Bueno, suposo que per algun motiu en general és aquest castell important.
Bueno, no només perquè ho digui jo, no? Perquè actualment és una de les seus del Museu d'Història de Catalunya. Ja sabeu que el Museu d'Història de Catalunya és un museu descentralitzat, no? Que té no només el museu com a tal, sinó que, per exemple, Empúries, Ullastret, el propi castell, bueno, el propi conjunt monumental d'Olèrdola són seus d'aquest Museu d'Història de Catalunya. I només per això ja el converteix en una visita molt recomanable pel que veurem. Què té d'especial el castell d'Olèrdola? De fet, és un dels castells més curiosos de Catalunya pel que fa a la seva història. No? Com dèiem abans, molts o alguns castells catalans no neixen a l'edat mitjana, sinó que recuperen espais claus de gestió del territori d'èpoques anteriors. Doncs el castell d'Olèrdola és un centre habitat amb discontinuïtats des de el bronze antic, després ha estat una fortificació íbera, hi ha un poblat fortificat íber, en època romana va generar un campament militar romà i aquest espai, aquest turó, va ser després reconvertit, quan la frontera torna a avançar cap al Penedès, en un castell medieval. No? Llavors, a mi m'agrada molt perquè és un exemple ben clar d'espai geogràfic privilegiat, no? De domini del territori, de defensa del territori, d'ocupació del territori, que segle rere segle ha estat un emplaçament clau per entendre la regió. No? Ja sigui a la Catalunya preromana, a la Catalunya romana, no? O a la Catalunya medieval. I ni que sigui per això, és un conjunt arquitectònic, és un centre patrimonial interessantíssim per visitar, no? Perquè a través d'aquesta excursió, no? D'aquesta visita a Olèrdola, podem veure les diferents petjades històriques o diferents substrats de la història de Catalunya. A més, ja ho dèiem al principi del programa, el Penedès Anoia, al Penedès ja no hi ha altres castells interessantíssims perquè és una zona amb una gran quantitat de castells precisament per la seva característica de ser durant bona part de l'etapa formativa dels comtats catalans l'espai privilegiat de frontera. No? Llavors tenim castells com els de Sant Martí Sarroca o els de Subirats, no? Que ens permeten, no? Fins i tot pensant en una possible excursió castellera de cap de setmana, ja sabeu que aquella zona és zona de castells, tant els de pedra com els humans. Llavors, no? Pot ser una bona idea fer un cap de setmana casteller al Penedès.
Molt bé, i arribem en aquesta recta final del programa amb l'últim castell d'avui, que seria el castell de Miravet.
Sí, de fet, Miravet, si jo hagués de triar un castell, el meu castell favorit, o el que més m'agrada, o el que tinc més vincle de tots els castells catalans, segurament Miravet, si no seria el primer, estaria entre el top 3, segur, de castells. A més, això també és molt important, no? Perquè els castells, a diferència d'altres tipus d'elements patrimonials o arquitectònics, és un tipus d'element amb el que connectem molt emotivament. No sé si només em passa a mi perquè sóc un raro de la història medieval, però vull dir, és un d'aquells elements del territori que és fàcil agafar-li carinyo, no? Perquè, bueno, per la seva decadència, per fer que siguin part del paisatge, no? Que siguin part de la skyline del nostre paisatge mental. Però bueno, sigui com sigui, el castell de Miravet és potser l'exemple definitiu de com de la idea central del programa d'avui, no? De com d'heterogeni i com de divers és el panorama dels castells catalans en quant a tipologies, en quant a història, en quant a característiques.
I què el fa el castell de Miravet ser l'exemple definitiu de la diversitat, de l'heterogeneïtat dels castells catalans?
Jo sempre dic el mateix. Bàsicament perquè Miravet és un castell de Síria trasplantat a l'Ebre.
Síria està molt lluny.
Clar, però de fet Miravet és un castell templer, de manual. Ja fa no fa gaires programes van portar el Ramon Sarobe a fer un parell de programes sobre l'ordre del temple, sobre les ordres, l'ordre del temple a Catalunya i els ordres militars
europeus.
I si recordeu, la presència templera a Catalunya era molt forta, era molt evident, i Miravet, la comanda templera de Miravet, és un dels punts claus per entendre la presència templera a Catalunya. Doncs bé, Miravet és un castell templer de manual, i això vol dir que trasplanta les formes arquitectòniques dels castells de Terra Santa, és a dir, dels castells croats, no? Podem, ara potser cada vegada queden menys, no?, amb tot el tema de l'Isis i aquestes coses, però la imatge del crac, el crac dels cavallers, no?, aquests castells de Síria, la podem trasplantar a l'Ebre, la podem trasplantar a Catalunya i tindríem el castell de Miravet, no? És un tipus de castell amb una arquitectura de croada, no?, un tipus d'arquitectura i d'elements defensius molt característics, molt reconeixibles, i de fet encara avui el castell de Miravet és una visita molt impactant, no? No deixa de ser curiós també que la reunió anual de la Societat Tolkien
espanyola?
Catalana? Diria que catalana. Es celebra des de fa anys el castell de Miravet, no? Si tu ets fan de Tolkien i vols trobar un castell...
Si un dia vas a fer una visita al castell de Miravet i et trobes allà la gent disfressada d'elfos i d'altres històries, estan fent la reunió de la Societat Tolkien.
Segur. Bueno, però és molt, molt indicatiu de com com d'especial és el castell, no? I de com d'icònic és l'espai del castell. Per qui no el conegui, està situat a la riba dreta de l'Ebre, al terme homònim de Miravet, sobre un turó d'uns 100 metres d'alçada sobre el riu, que a més té unes vistes fantàstiques, jo recomano pujar a la més alta torre del castillo i veure les fantàstiques... Realment et creus que estàs a divisando Gondor, no? Tu dius que en comptes de l'Ebre és l'Anduin, no?, que va a Minas Tirith, i ja ho tens. Però sigui com sigui, és potser l'exemple perfecte de la gran diversitat de castells, no?, de l'element inesperat. Qui esperaria trobar un castell croat, no?, a la Catalunya del segle XII en un turó fortificat que ja en origen havia estat una fortificació andalusina que en ser conquerida, no?, és seguir dels templers que ja edifiquen un castell seguint el model dels castells que estaven construint a Terra Santa. Llavors, sí que és cert que el castell que es veu actualment és fruit d'unes reformes durant el segle XII, el segle XIII i part del segle XIV, però encara manté, no?, aquell encant de castell templer, que té el dubtós honor, no?, d'haver estat fins i tot un dels punts claus o d'haver participat durant la Guerra Civil. Fins i tot no deixa de ser curiós que... Fixeu-vos com de ben fortificat està un castell templer que en plena Guerra Civil es converteix en un centre neuràlgic dels combats entorn a la Batalla de l'Ebre, precisament perquè és un enclau privilegiat del territori, és un enclau fàcilment defensable, no? I bueno, a vegades aquells forats de cuc que té la història, no? Que un castell croat, templer d'inspiració síria a la riba dreta de l'Ebre, de cop i volta es converteix en un escenari de la guerra civil entre els feixistes aquests de Franco, no?, i la Segona República. Sembla gairebé una mena de fanfiction, no?, com una mena de llibret d'escriptura creativa. Però que ens explica molt bé
aquesta vida pròpia que tu deies,
la vida pròpia que tenen els castells, no? Perquè al ser podíem parlar dels orígens, o podíem parlar de, què sé, no?, del moment exacte de l'edat mitjana on apareixen i per què, però la part bona o graciosa dels castells és que han sapigut dins l'imaginari col·lectiu traspassar, no?, aquesta vida efímera de construcció medieval. No són un pont, no són una petita casa construïda a l'edat mitjana, sinó que cada castell, cada territori ha generat, doncs, una sinergia, una identitat, Tu segurament si preguntes a moltes persones, cadascú té el seu castell més emblemàtic, que pot ser simplement el castell on han jugat, no? Les runes del castell on han jugat de petit, on anaven d'excursió amb la família. Llavors, potser seria interessant, no?, fins i tot preguntar als nostres oients a xarxes socials que ens diguin quin és el seu castell favorit. I com que tenim pendent una barbacoa troiana, o no sabem si barbacoa, calçotada o el que sigui, doncs potser podem fer-la en un castell.
Molt bé, Molt bé. Doncs fins aquí el programa d'avui dedicat als castells catalans. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Moltes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.